Tenés a Menorca, les Pitiuses i la Serra de Tramuntana i Sud de Mallorca. Uns avisos que aniran a més dijous. Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Noguera i Noguera, amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
A l'hora de crear una empresa, fer testament, comprar un habitatge, entre d'altres, la seva figura és imprescindible perquè mos protegeix jurídicament. Mos referim en els notaris. Bon vespre, benvinguts a Noguera i Noguera.
Avui, per començar, rebrem en els estudis d'IB3 Ràdio a dos notaris, pare i fill, Víctor Alonso Cuevillas Sairol i Víctor Alonso Cuevillas Fortuny.
Després mos visitarà la família Munà, molt activa en el panorama cultural de les Illes. Conversarem amb en Felip Munà, mestre especialitzat en llengua espanyola i francesa, llicenciat de grau i doctor en filologia catalana i lingüística general per l'UIB.
També parlarem amb el seu germà, en Pere Joan Munà, i amb el seu cosí, Antoni Oliver, que més és autor i productor teatral i fundador del Teatre Independent de Ciutat.
I va de cosins, perquè ells duen un cosí, nosaltres ja el tenim aquí, en Mateu Berga, el nostre cosí de lluny, que avui mos parlarà. De què mos parlaràs, Mateu?
I d'avui parlarem d'en Paco Marçó, una anècdota amb una periodista novella, i que veurem, a més, de dir les 5 curiositats de les vegades que van començar la setmana.
Tindran la secció de Mateu de la Junga. M'agrada, no? Benvinguts a Noguera i Noguera. Avui a direcció tècnica Alberto Guillén. Començam. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Quina combinació tan guapa.
Preciosa.
En Frank i la Nancy. Han de dir que la Nancy Sinatra amb en Frank Sinatra.
Pare i filla.
Pare i filla. Ella va ser famosa quan va llançar el seu àlbum Boots l'any 66, 1966, i la cançó de Estar votats som para caminar.
Disputs amb F.O. Walker.
Sí, pues va aconseguir el lloc número 1 de la llista Billboard Hot... Bé,
és que avui en dia encara és un tema fantàstic, avui en dia. I aquest Something Stupid, és preciós.
M'encanta, m'encanta. Mateu, t'agrada?
Mira, és de les poques que m'agrada. Quan de... estranger. Sí, quan bé, aquí jo som molt nacional per aquestes coses, però m'agrada perquè...
estranger.
No som estranger. Però és que... Sí, ara,
però per això és un senyor de fa 300 anys.
Ha semblat la tia Siona.
Ah, no, la tia Siona. Senyor, jo som d'ara de tot temps.
De tot temps.
El que me relaxa molt aquesta música, és vera. Sí. Em dona com un relax, una
pausa. Com les tomàtiques de Ramallot, que duren tot l'any.
Bé, no ho sé, ara, les pluges...
Si no, que ell sap molt de tot això,
això
no? Té una parada en el mercat que és una passada.
Delicatessen. Lo que no sé si dijous podré anar. Si podré anar a Sant Llorenç. Tot el que ha passat, ja t'ho dic. Perquè té mercat el dijous i no sé si podré anar.
Déu-n'hi-do. Bé, vos pareix que saludem els convidats. Perquè si no, hem anat a la ràdio. Perquè xerrin de tomàtiques de Ramallot. Perquè xerrin del mercat. Jo crec que queda un poc lleig, eh? No ho creus?
Farem donar fa.
Anem a saludar a pare i fill, Víctor Alonso Cuevillas i Víctor Alonso Cuevillas. Pare i fill, notaris tots dos, benvinguts.
Bon vespre. Moltes gràcies, bon vespre. Bon vespre, gràcies.
A més, se'n dediques a Som d'un Munt. Ah, que sí? Perquè de vegades, com que nosaltres sempre tenim família, jo m'afins molt doncs els perescuts, i realment no ho podem negar.
No, així es veu que no hem fet trampa, que som
pare i fill. Anem per feines, com andàvem abans d'entrar a l'estudi, Víctor Alonso Cuevillas, pare, fa més de 40 anys que és notari.
Sí, sí, concretament uns 43.
43?
Sí.
Déu-n'hi-do, això se diu aviat, eh?
Bueno, sí, sí. Però ja han passat, ja, els 43, sí.
I el fill fa d'haver 16 anys.
Sí, més o manco.
Més o manco. I com així? El notari, el fill, sou tres germans i tenen professions diferents. Conta'm-nos un poc aquí el pare, men, com va ser que ell, el gran, va ser el que va decidir ser notari com el pare.
Bueno, jo recordo que precisament estàvem a Pamplona, on va acabar ell la carrera de dret, i havíem fet allò que posen les distincions, i al final vam anar a dinar, i estàvem a l'hotel, i després de dinar vam fer una pequeña siesta, i quan ja sortíem per sopar, a l'habitació, bé, jo estava amb la seva mare, tots dos, i bé, diu, he decidit que seré notari. I jo vaig dir, bé, doncs estic content, però jo no t'havia dit res. I precisament era el dia que jo al dematí, que jo sempre he corregut, estava fent footing per Navarra, en José María Aznar, llavors president del govern, va dir de que va fer unes mides econòmiques i va dir, i hasta los notarios les vamos a bajar los aranceles. I vas dir, doncs sí que has triat un bon dia, fill.
A men, fill, conta-mos com així.
Això és la versió oficial de Víctor Alonso Gavillas, pare. Però a veure, ara, quin és...
Bueno, jo durant
va ser carrera... realment així, això.
Sí, jo durant, durant sa carrera mai no vaig...
Dona fa, sí. Sí.
Mai me vaig plantejar ser notari fins al final. Vaig pensar ser abogat primer, que me parecia més divertit, però quan vas aprenent més dret veus que el notari sí que te pot omplir molt. Després vaig voler ser abogat de l'Estat, diplomàtic, inspector d'Hisenda, i al final vaig decidir que faria notari.
Bon Jesús! Sí.
Ho tenies clar, com a mínim ja sabies...
Vaig passar per tot el d'abans.
Tot el que pogués servir també... Però jo m'imagino que se pot ser inspector d'Hisenda sent llicenciat en dret, també, no?
Sí.
També són unes oposicions de l'Estat, inspector d'Hisenda.
També, sí.
Perquè no t'ho fa molt poc, varen saber, que notaris són... com una espècie de funcionaris.
Escolta, tu vas saber fa poc, jo fa més temps que ho sabia, com que sóc la germana gran.
No.
No, però és cert, ara broma a part, hi ha gent que no se sap que són funcionaris públics.
No som una espècie, som funcionaris, o sigui, si mal no record, l'article primer del reglament notarial diu el notari és el funcionari autoritzado para dar fe conforme a les lleis de los demás actos y contratos. És a dir, que és un funcionari que depèn del Ministeri de Justícia, sí.
L'únic que canvia és la forma que tu organitzes el teu despatx. En lloc de tenir funcionaris que cobrin de l'Estat, pues, tu tens una organització professional.
Aquí, talment, el notari és un funcionari públic de l'Estat que ha de proporcionar als ciutadans la seguretat jurídica que promet la Constitució en el seu article 9 en l'àmbit del tràfic jurídic extrajudicial.
De fet, el ministre de Justícia, bé, ser ministre ara és el notari major de Reina.
Efectivament, això te volia demanar. És a dir, el notari major de Reina és el ministre de Justícia.
És el jefe nostre, sí.
Que curiós. I una altra cosa, també són molt d'anys d'estudiar, no, Víctor? Perquè, clar, ton pare, per ventura, antigament, jo m'imagino que també eren molt d'anys d'estudiar, però la teva experiència, que és més recent...
Pues, la mitja són 7 anys. Després depèn de la sort o mala sort que tinguis.
És com la metge, quasi. És a dir, que també són molt d'anys.
Sí, des de que acabes... Clar, depèn de com te vagi. Però
i és cert que pràcticament no fas res més que estudiar quan tu n'estudia per notari.
Sí. 10 hores cada dia, sí.
O sigui, és carrera i llavors 7 anys per notari.
És una posició.
O sigui, serien 12 anys.
Bueno, depèn, eh?
No, hi ha gent que està 15, sí. I en que està 1, doncs depèn.
Nosaltres vam fer... Entre tots dos no vam arribar a 7, pràcticament, eh?
Ah.
Déu meu. I quina... o sigui, menys si me sabré explicar, quina qualitat ha de tenir una persona, diguem, per poder-ho fer en un temps prudencial? Dir, perquè, clar, si m'ho esperen tota la vida, no val això. És a dir, la constància, la capacitat de retenció, la voluntat, la memòria... No ho sé.
Sacrifici.
Sí?
Jo crec que és un problema de... Bueno, un problema, és una qüestió de voluntat, de pensar que realment ho aconseguiré i que si ho han aconseguit altres ho puc aconseguir jo. No se necessita cap cosa especial per ser-ho. Vull dir, has de sacrificar les hores, a dir...
Una voluntat de ferro.
Quan ets jove, has acabat la carrera als 21 o 22 anys, te tires, bueno, ja que es tira més, nosaltres vam estar 2 o 3 anys, o 3, més o menys, però aquests anys són de 10 o 12 hores cada dia.
Perquè, clar, Víctor Fill és un home jove, clar, mos anem 16 anys enrere, eres molt més jove que ara i vares va deixar de fer moltes coses mentre potser els teus amics estaven d'excursió, sortint al vespre, de viatge, estudiant.
Sí, a més, ben record que la setmana que començava els meus amics van organitzar un viatge a República Dominicana.
Ja. Ho van fer amb mala intenció.
Vaig començar... Em diuen, no pots retrasar una setmana a començar, i vaig dir no.
Jo volia, també, he descobert una cosa, jo, no, tu em diràs, jo sí que ho sabia perquè som la germana gran, però jo no sabia que notaris estan repartits geogràficament, és a dir, que pràcticament no hi ha cap lloc a Espanya on no hi hagi un notari.
No, de lo que es tracta és de que, o sea, es diu demarcació, pues a les ciutats n'hi ha molt de notaris, però també està pensat perquè els pobles petits tinguin notaris. Per exemple, hi ha pobles de Lugo que millor tenen 200 habitants i un notari.
Curiós, perquè per allà ja t'hi toca, no?
Sí, quan aproves fas un concurs i vas on te toca. Segons la teva elecció, bé, hi ha un sistema, i el primer any a lo millor no guanyes dobbes, perquè tens que atendre pobles petits.
Però llavors el ciutadà pot anar al notari que vulgui.
Sí, el que passa.
Sí, és dir, si jo vull anar al notari d'aquell Vià, sí, o de Palma, no hi ha problema.
O de Badajoz, si vols anar a Badajoz.
No, sortiria un poc, sí,
I a l'inversa, hi ha números clausos, és a dir, per exemple, Palma, que és la ciutat més habitada de Balears, hi ha un número limitat de notaris?
Sí, sí.
És a dir, si ara de cop arriben 20 que volen ser notaris, per ventura et diuen, ei, perdoni, però no hi ha plaça. No,
cada 10 anys se fa el que es diu una demarcació notarial i s'estableixen les places que han d'haver a tota Espanya i a les poblacions.
I és quan se fa se mirament si n'hi ha un que s'ha jubilat.
Exacte, sí, hi ha molt, segons la demografia, doncs, o s'augmenta, o en uns puestos se posa menys, en fi.
També un altre detall que m'agradaria comentar és que els notaris... competiu no en preu, sinó en qualitat. I això m'agradaria que ho poguéssim explicar. Dir, el fet diferenciador d'anar a un notari o l'altre, perquè què és això que fa? Perquè si m'ha de costar el mateix un notari que l'altre, què és el que fa que jo vengui voltes i no vagi un altre?
L'assessorament que dona cada notari, la confiança i el servei. Clar, nosaltres pensem que la nostra funció es defensa millor competint en servei i qualitat que no en preu, perquè el que nosaltres defensam, encara que hi hagi gent que li costi entendre-ho perquè és un concepte abstracte, és la seguretat jurídica, que quan tu compres una casa, tu vas al notari, pagues una doblada, te hipoteques amb el banc per 40 anys, però surts tranquil de que la casa és teva, i això té que tenir una qualitat de servei darrere, perquè si la gent no pogués confiar en els notaris, doncs no, nosaltres ja no existiríem.
Te faig la pregunta sense revés, és a dir, no se pot comprar i vendre una casa sense passar per un notari, no?
Sí, se pot.
Se pot, sí. Però te quedes allà que no saps si hi ha el legal o no, no?
Bueno, tu pots comprar un document privat i anar a viure i no escriure mai a cap puesto i...
Ah, document privat, clar.
Però deu tenir una sèrie de perills, això.
Sí, que l'amo te la pot vendre de... Bé, l'amo ets tu, però el titular oficial, per dir-ho de qualque manera...
Es que
la pot vendre després, te pot entrar un embargo si t'ha
de vendre.
Millor anar al notari. Sí. Sí. Una altra cosa, també, morir sense testar. Encara hi ha molta gent que diu, oh, hi ha un testament, perquè això du mala sort, i quan fan testament se moren. L'altre dia una companya nostra m'ho va dir, que son pare havia dit això. I
jo sempre
he agafat... Fills, ara, que...
Sempre que... firmar un testament i qualcú està li notes preocupat o diu, no, jo això feia anys que volia fer, li deim, si és el primer que te moriries només per fer testament.
Ai, ben cert. Ai, ben cert. Hi ha preguntes obligades en aquest programa, Noguera i Noguera, ara que ton pare no m'ho sent, Víctor, li hem posat una música per auriculars.
En Van Halen, sempre.
En Van Halen, sí. No, ara davant de veres. Et vol fer feina en família?
Sí, té les seves avantatges. Tens més confiança, te pots dir les coses més clares i també pues té avantatges.
Però vos enfadau, discutiu, per la diferència generacional, com anda ell perquè és el més veterà?
No, cadascú té la seva feina. A més, jo vaig fer com el padrino, de que quan va entrar ell en el meu despatx li vaig dir, d'ara en endavant, vull dir, tu seràs el jefe, com que sé que no farà res, jo entenc mal fet, i que tot serà en benefici de tots dos, tu ets el jefe, és a dir, que jo...
Quina sort, no, Víctor? Perquè si hagués estat al revés, no sé ja si negoci hagués estat igual. I també vos volia demanar la pregunta obligada de Noguera i Noguera, diumenges, si feis un...
Però hi ha difícil de guà, ja en vés de paella, perquè sempre tenim paella.
Bueno, i del dinar de diumenge,
sempre no? Sempre tenim, si estem, quan mengen la paella de diumenges, xerren de feina, però jo crec que l'han de mudar, hem de dir, si faig fi de guà, perquè ja estic de la paella un poc cansada.
Els Víctors, mamen els dos Víctors, si diumenge aneu a fer una fi de guà, vinga, fi de guà, xerrau de feina?
Sempre s'escapa alguna cosa. Tenim altres temes que parlar, però realment hi ha que reconèixer que sempre
quan no estaven junts, alguna cosa. Quan sí. No estaven junts, xerren més de feina que estan junts.
Clar. I la resta de la família no vos estàvem de dir ai, tornau-se en coses del despatx? O no?
No, no perquè ho parlem així. No en parlem massa.
Un poc en privat, clar.
No en privat, sí. Però sempre s'escapa algun comentari d'alguna cosa.
De totes formes, la figura de notari és imprescindible, ja ho tinc claríssim, m'ho dona aquesta seguretat jurídica importantíssima perquè mos evita molt de problemes, però crec que encara falta cultura d'anar en el notari. Jo no sé si vosaltres ho penseu.
Sí, o d'entendre més la funció del notari, perquè hi ha gent que pensa que va un notari només per una firma i... Clar, tens una labor d'assessorament, de donar seguretat, de comprovar coses, d'assumir responsabilitats, que això, a lo millor, és un problema nostre de comunicar millor, no? A nivell corporatiu, vull dir.
Jo volia saber què és, en el vostre despatx, o si coneixeu qualcú altre, què és el més raro que heu donat fa? O sigui, qualcú que hagi vengut... Vull que m'ha donat fa d'això, jo què sé, una cosa, el més estrany que se pugui
ser molt
pensar.
Difícil tenir...
Ja m'ho sabies, que és la pregunta rara de fer, Mateu, eh?
Ja. I un pic d'estorga m'has tenir que anar a comptar ovelles i hi havia 50.000 ovelles.
Pues ja és raro, eh?
Li he de donar fe que hi havia 50.000 ovelles.
I com ho vas fer?
Les feien passar per un puesto, perquè si no, totes són iguales.
Ostres!
Clar, però hi han anat rodant i passant les mateixes
ovelles. Quants de temps vas estar comptant ovelles? No te vas quedar dormint?
Un dia comptant... Clar, això és el xiste. Molt bo, molt agut,
no, però és que,
molt ràpid, molt ràpid.
En quant de temps? Vareu comptar 50.000 ovelles?
Bé, totes, pràcticament tot el dia, però clar, jo amb 25 anys, la corbata, perquè ja sempre duu la corbata, perquè pareixem el major, amb el pastor, que no en tenia, i amb les sabates, comptant ovelles.
No, que són anècdotes, diguem, que no humanitzen en el sentit que no siguin humans, però sí que apropen, a més, a la realitat de la gent, per entendre que, gràcies a per haver comptat aquestes 50.000 ovelles, llavors va quedar constància de que n'hi havia 50.000 i no 45.000. És a dir, que és importantíssim perquè és un valor de 5.000 ovelles més o menys.
Sí, jo he dit 50.000 i potser eren menys, no ho sé.
És igual, milers, milers d'ovelles.
Tot el dia comptant ovelles.
No és raro que t'ho paguessin 50.000 perquè això de comptes, quina anècdota.
No sé quantes eren, però m'han pres
50.000. De qui eres dormir a Reus, llavors?
I a tu, Víctor Pare?
I a mi, una vegada, en un poble que estava de notari, em van mullar un ca. I una altra vegada també això, perquè jo em descans, com que sempre, i ell també, que ens agrada molt córrer, encara, jo encara cor i tot això, una vegada estava vaig anar a fer un requeriment i hi havia un senyor, hi havia un ca allà, i aquell va anar a cercar un paper, i jo, i quan torna, em diu l'amo, diu, no t'ha fet res? Diu, no. Diu, raro, perquè és pipella aquest ca, eh?
Pues vaya, tío, pues vaya el senyor que se está allá, amor. Però si el notari no és un policia, no hi ha problema.
No, però vamos, vaig passar un mal rato, encara me'n recordo.
Bon Jesús. I això de sortir ante notari, el veure quan ho diuen? O ho deim en el mitjà de comunicació?
És el mateix, sempre el mateix notari.
Un senyor vestit de notari.
El del precio justo, no?
Per exemple, sortir ante notari. Això és cert, existeix. Vosaltres coneixeu notaris que han anat a donar fa de concursos?
Sí. Nosaltres mateixos.
Sí?
Sí.
No sabia si era una frase feta.
No.
Com que la televisió avui en dia... Vosaltres heu donat fa de concursos?
Sí.
I què fa exactament el notari? Vigila que tot se faci correctament o ha de fer qualque cosa, un concurs en concret?
Cada un és diferent. Sí. Cada un és diferent.
Però jo m'imagino que vosaltres només arribar ja deveu veure allà, ja tongo, no, ja tongo.
Bueno, tu treus cebolles, paper, el que sigui, de totes les que hi ha. Un manco saps que la que ha sortit ha estat a l'azar, no saps totes les que hi ha.
Ja, d'acord, ja ho entenc.
Jo tinc una curiositat, que se mos acaba el temps, però m'agradaria ser notari en el món. A Espanya hi ha notaris, però la resta del món, la figura del notari, quina és?
Bueno, en la resta del món hi ha dos sistemes, no?, per explicar-lo el més ràpid possible. Sí. Un és llatí, que se li diu llatí, que Europa està a Alemanya, França, Itàlia, Àustria, Bèlgica, Holanda, Espanya, Portugal, bé, molt de països. I després, que la seguretat jurídica, que si tu compres algo i el notari no ha fet bé, tres notaris es registren, per dir-ho, no per sa casa, no? I després l'econòmic, que és que ha estat Estats Units, Anglaterra, Suècia, que aquesta gent no té notaris, el que tenen són seguros. I tu quan compres una casa, pagues l'abogat de l'asseguradora, I després fan una investigació, si troben que sa casa per continuar amb l'exemple fàcil era de qui te la vol vendre, te l'asseguren i tu vas pagant un seguro. Si després passa qualsevol cosa, que en els països llatins seria més fàcil que passi perquè és més picaresca, si passa qualsevol cosa tu te quedes sense casa i el seguro te compensa el que te va costar sa casa després de venar-te amb ell, clar.
No sé, jo la fia més de volta.
Sí, a mi m'apareix més sensat que el nostre sistema, no?
Sí, bueno, jo no sóc objectiu, però jo sí.
Jo crec que sí. Jo tampoc som objectiu.
Jo me fia més dels nostres notaris.
Jo també, sí. Pues tenim els nostres notaris. I d'avui hem conegut pare i fill, notari Víctor Alonso Cuevillas, pare i fill, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat molt agradable.
Moltes gràcies. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Noguera i Noguera, amb Marga i Jaume Noguera, esclar.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Dormir, escolta a les 12 de la nit a IB3 Ràdio, al darrer vol, a Formentera.
No et servirà per adormir-te, però tindràs els teus veïns molt contents. Darrer vol a Formentera, de dilluns a divendres, a la mitjanit, a IB3 Ràdio.
Bàdminton, pesca submarina, vela, hockey, vòlei, però també futbol, bàsquet, tennis. Si t'agrada tot això i moltes disciplines més, no ho dubtis si sintonitza cada dia amb IB3 Ràdio, on tots els esports són importants.
Xisco Díaz t'informa de tota l'actualitat esportiva a Esports 3, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, a la una del migdia.
És jazz, i per això estem aquí.
Jazz Time.
Estimar és compartir, i com que estimem el jazz, el compartim amb un convidat, i ell comparteix les seves influències i la música pròpia amb nosaltres.
Tots els dimecres, a les 9 del vespre, Ferran Pereira i un convidat dialoguen sobre el gènere més encisador i mestís de tota la història de la música.
El jazz és el fil conductor d'una conversa que canvia de protagonista cada setmana.
Jazz Time. El jazz en primera persona a IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Hola, Calvo.
Hola.
Hola, Tolo. Hola, guapísimo.
Hola, 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 hola.
Black Friday.
Així no. A ver si traducimos las cosas.
Viernes negros.
¡Negro!
Feli, un parell de preguntes, ben, què te diu?
Escolta, bé, vols dir...
Ben, què opina de la llei de benestar animal, per exemple?
Ara està donant la seva opinió.
Ho entenc perfectament.
Sí.
Eso mismo.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Que em crema ja massa l'espera. Sobren paraules, mirades, cerveses i festa. Veig llumes...
Te'n recordes, Jaume, quan érem petits que es predi Jaume i es predi una Rosa feien gloses?
Pues,
se xerraven que... fent gloses, ells.
Jo les recordo totes, les tenen dins d'escapet.
Sí?
Sí, quasi totes. Una nit, una vegada estava fent un massatge a sa predina, i duies el cigarro aquell de fer un passatge a les cames amb esperit, que antigament deien que anava bé, i ai, me fa mal la predina, ai, fuig, llosca, se va llevar la llosca de la boca i va girar sa mama i li va dir, a la nit de molta fosca alerten la gent salvatge, que a mi després d'un passatge me van tractar de llosca. Com aquesta te'n podria dir mil que recordes per dir, després de Jaume.
Bé.
Jo encara de vegades m'atreveig a glosar, però en privado, com en gran nara.
Bueno, bueno, bueno. vull saludar amb molt de carinyo. Bé, jo tots els convidats les tenim carinyo, però avui, jo què vol que te digui, tenc un home platònic aquí, ha sigut Jutsuquines, Felip Monà. Benvingut.
Què tal, Marga? Com estàs? Estic molt content que m'hagis convidat a Noguera i Noguera.
I en Felip no ha vengut tot sol, perquè ha vengut en el seu germà, Pere Joan Munà. Benvingut.
Què tal? Bon vespre.
I és seu cosí, en Antoni Oliver.
Què tal, sí?
Que jo no sabia que fóssiu cosins.
Jo ho he descobert.
Jo vos coneixia per separat i dic, bon Jesús, dic, i, igual que nosaltres, quan van començar el programa no era molt, jo no sabia que eren germans. I ja m'ha passat amb tu ara.
Se fan molts descobriments a Mallorca.
Sí, eh?
Bé, per tots llocs així petits.
Els 6 graus de separació a Mallorca són 2.
Hem de dir que Felip Munà és mestre especialitzat en llengua espanyola i francesa, llicenciat de grau i doctor en filologia catalana i lingüística general per l'UIB, en Pere Joan Munà, el seu germà, i també és glosador, igual que en Felip, eh?
Ell més bo que jo, però.
Sí,
sí, sempre. Els alumnes sempre són millors que els professors.
Mira, tu ets el germà gran.
Sí.
Jo ets una germana gran. A mi m'ha passat el mateix. M'ha sortit,
t'ha sortit
més curiós i més, i més llest, també.
Bueno, jo no diria tant.
Les essències, Marc, estan els poc petits i venen després.
I Toni Oliver, que és cosí, és autor i productor teatral, fundador de Teatre Independent de Ciutat. Realment sou una família dedicada en el món de la cultura, de la tradició, del sabre, en general.
Però jo crec que qualsevol persona que estima la terra, la llengua, allò que l'envolta, les petites coses que te fan a ser una mica més feliç, que has de fer, més que ajudar per tal que això pugui gaudir-lo la resta de persones. I ja està.
És que té una manera de dir les coses que...
Sí, Marga, però no t'he pogut enamorar mai de bon de veres. Tot i aquestes formes tan guapes que m'alloes, mai m'has donat una ditada de mel més enllà d'una preciosa paraula.
M'encanta vos. És
tot
que
un poeta.
No t'aturai.
És tot un poeta. Jo quan te'l veig, ara veig com anem descrivint una paraula. Fixeu-vos. Aconsegueixes, Felip. Aconsegueixes d'una cosa que pareix un no-res.
Insignificant.
Dóna-li sentit i que hi parem atenció.
No,
perquè de vegades no mostraven aquestes petites coses.
Però tu no creus que a dins les petites coses hi ha realment allà on podem descobrir les coses més importants? Sí. Com a mestres, aquí el meu germà també ho és mestre, hem après que aprendrem a estimar l'univers i aprendrem a estimar l'absolut i aprendrem a estimar allò més enllà si valoram i coneixem allà on trepitjam cada dia. I ja està, i trepitjam cada dia això d'aquí. No perquè sigui senzillament perquè és nostre, no perquè sigui millor ni pitjor, que és millor. Precisament perquè el nostre ja està.
Pere Joan, a qui va començar a glosar primer? Ell, com a germà gran? O tu te vas avançar?
No, ell, evidentment. No. Jo de nin sempre les gloses vaig conviure molt amb la meva padrina i sempre m'havia estirat el món. El que no me pensava mai era poder tenir la corolla de poder pujar en escenari i glosar d'improvisat. He de dir, però, que ara fa 2 anys i mig que per circumstàncies tenc altres coses, altres truis, i ho he hagut de deixar anar, perquè la glosa no és pujar a un escenari i posar-se a glosar. Hi ha un entrenament, és com un que ha de fer una cursa, una marató, diria jo. Si tu no entrenes el teu cervell o un corredor no entrena el seu cos, evidentment el dia de la marató queda darrere o no pot, i el glosador és igual, és exactament el mateix. Clar, si tu veus que no pots entrenar el cervell en això, el que has de fer és fer una passa en el costat, que ara han sortit glosadors joves a rompre, que són molt, molt bons.
Ara tornes amb la glosa, però abans vull parlar amb el cosí, perquè aquí nosaltres també tenim el nostre cosí de lluny, en Mateu Berga, i aquí Antoni Oliver no és tan de lluny, però és cosí.
Cosí bo.
Sí, ell és autor, productor teatral, de fet, moltes sèries que hem vist per IB3, ell ha estat autor, realment, però i el món de la glosa? Jo ara aquí, no, tu gloses també.
No, potser per tot. No
Goses glosar.
Sí, no. No, bueno, jo, és que tot això del teatre va ser una conseqüència d'infinitat de circumstàncies, no? Precisament amb en Felip mos coneixem de l'institut a Inca, anàvem a Inca a l'institut, encara no sabien que serien cosins.
Perquè sou cosins per part de dona.
Exacte.
És a dir, la teva dona...
És una cosina bona d'en Felip. Sí.
Una excel·lent cosina i meravellosa persona. És normal que s'enamoràs d'en Toni.
Ai, que bo.
Això ve de família. La veritat és que quan, per circumstàncies, també vaig arribar a Lloret, la gent de Lloret era molt diferent de la gent d'Inca, que jo som d'allà, no? molt diferent. No vull dir ni millor ni pitjor, diferent. Sobretot més senzilla, més humil, la gent de poble, ja sabeu com és, no? I la veritat és que entre aquestes persones hi havia en Felip, que per cert jo vaig arrelar allà a Lloret, quasi per ella, perquè vaig anar per qüestió de futbol, ell jugava bastant malament, però jugava.
No, va fer tot bé.
És un titular indiscutible, que vol dir
malament. I quan encara no sabia si fitxar o no, me va dir, queda't, que aquí hi ha bona gent. No? I bueno, això és una cosa que m'ha impactat i la veritat és que he pogut comprovar que era així.
Jo record fa 15 anys, quan a una Mallorca vàrem començar el programa, que de forma casual, que jo, vàrem començar a fer el programa de gloses, que jo sempre era una cosa que tenia molt present a la nostra família, però en aquell entonces, que diria que com m'escoltin ara, no se'n parlava tant. És a dir, jo record que era bastant insòlid, i vàrem començar a tenir programes que venien amb Mateu Xuri, que jo crec que va començar a venir en el programa.
Sí,
i
vam
començar sí, tenia, record que estudiava matemàtiques i tenia 21 anyets o 20 anyets,
sí.
I vam començar a dur amb Felip gent jove, que a mi me va sorprendre i me va agradar tant allò, i ara tant de bo que s'ha recuperat, esperem que no se torni a perdre, dic, perquè això, les coses van i venen.
De tota manera, jo crec que estem a unes passes molt elevades, molt avançades, per tal de que torni a res. Jo crec que no hi tornarà. Mai, a Mallorca, mai, en tota la història que coneixem des del segle final del XVII fins actualment, hi havia hagut aquesta fornada, aquest ventall de glosadors. I glosadores, alerta aquí, glosadores, mai hi havia hagut sis glosadores dones que poguessin sortir damunt un escenari, perquè per altra banda les glosadores no podien sortir. Hi ha l'anècdota d'una glosadora de Costitx nascuda l'any 1895 i morta l'any 1955, que per cert a Costitx li van fer gloses bastant fortes perquè sortia de nit a glosar, i era una dona que evidentment tenia el pensament més avançat en aquella, però l'any 30 o 40 que digués amb emparreta de cineu, emparreta de cineu me volia festejar, i sap que me volia tocar la cleca i el fonoi meu, i de lo que li vaig saber més greu és que no hi va por arribar. Una dona que diu això damunt un escenari és perquè és una dona, clar, alliberada segons quin prejudicis i preconceptes, clar, i en aquells moments era impossible que l'acceptassin, i va ser, pobreta, la varen criticar moltíssim. De fet, ningú me volia donar informació d'aquesta dona perquè deia, no, és fins i tot els familiars, i era una gran, va ser una bona glosadora, però era dona. Ara avui en dia és una meravella veure sis o set glosadores que pugen damunt l'escenari i poden fer un combat elles totes soles d'una temàtica impensable en tot allò que comporta l'agilitat mental i la rapidesa i els conceptes que van dins una glosa, que ho facin unes dones. Fixeu-vos.
I digue'm a més si m'equivoc, podria ser que la Pobla fos un nucli important o no necessàriament? Ho dic perquè, com que per allà per Sant Antoni les gloses de picat són molt comunes, o on trobaven aquestes atletes? Perquè ja t'he dit que Palma estic segur que no són.
No, de tota manera, te vaig dir una cosa. En principi, les gloses de Sant Antonieres no són gloses improvisades, són gloses que
venen fetes.
És veritat que ara els glosadors actuals sí que improvisen al voltant d'un fogueró, però això no passava 15 anys cap enrere, sinó que eren gloses fetes i s'anaven picant. La Pobla no ha estat un poble de grans glosadors de picats. Per exemple, el més bo, Manacor. És més bo Artà, o és més bo, vull dir que altres pobles.
I aquestes atletes de quins pobles són?
Aquestes atletes són de Palma, crec que no n'hi ha cap, però no en veran.
Manacor, Sa Pobla també,
sí.
Solla.
Mira, hi ha un bon ventall, eh? Però cada vegada n'hi ha més.
Cada vegada n'hi ha més, sí.
Jo, molt important.
Per afegir també, evidentment, aquest concepte de combat de picat i dos, tres, quatre glosadors que xerren, evidentment tothom sap que si xerren de culs i mames tothom riu, però aquest concepte s'ha deixat un poquet de banda i això és important. Avui en dia jo, per exemple, per no anar més en lluny, a la Fira de Lloret ja fa 3 anys que duim una cosa que vàrem fer nosaltres, que és dur el teu poema preferit, el llegirem i un glosador improvisarà sobre ell.
Ah, que guapo!
Per exemple, i això és un acte que Lloret arreplega 300 persones a la plaça, totes de Lloret, i és un acte molt guapo. Això vol dir que la glosa ha fet una passa més enllà.
Ha evolucionat.
Ja no és el simple combat improvisat. Se fan també trobades entre poetes i glosadors, és a dir, és un altre concepte ja més ample del que és senzillament sortir a combatre. És diferent.
Antoni, mai has fet una closeta petitona?
No, és curiós, en la capacitat creativa
que té, perquè ha fet
6 o 7 obres de teatre.
Claro.
I s'han representat i ha anat a representant les Illes Balears a fora, a la Fira de Tàrrega.
Sí,
que
sí.
És curiós que tingui aquesta imaginació tan fabulosa i que llavors me digui no.
Perquè era el millor, el més d'escriure que he dit jo, el més d'escriure.
No és senzill, o sigui, és un tema d'agilitat mental.
I escriure, que no és difícil, Déu-n'hi-do.
Però jo si m'ho vull aturar, m'aturo. Si aquest teat no passa res, ja continuaré demà. Els picats estan allà damunt i han de continuar, sí o sí. O sigui, han de tenir una agilitat mental brutal i tenir també moltes vocables, supòs, paraules que tinguin relació. Exactament, o sigui, és molt complicat. Jo
vull comentar una cosa que Mateu vos ha de... mos explicarà una cosa que ningú sap, després. Però, ningú sap, però ho deixem per darrere. Antoni, entre la quantitat d'obres que ha fet, va fer una que va coincidir, que van centrar l'estudi de... ell és policia. I amb un altre company policia van escriure una obra que està ambientada dins una... Conta un poc, dins una presó.
Mm. Bueno, no exactament una presó.
Una celda, que se diu celda 8.
Dins els clavossos. O sigui, sí. Els clavossos és un lloc on quan se detén un ciutadà està allà 24 hores, 30 hores, etcètera. O sigui, mentre se fan totes les diligències per després presentar ara el jutge. Quan se presenta el jutge dictamina si llibertat, que normalment se'ls ha llibertat, o presó, no? Per tant, aquest impàs entre que se detén una persona i se presenta el jutge és el que vaig reflectir jo aquesta obra, que s'ha de ser el de 8, i era el que va succeir durant unes 24 hores a un espai com són els calabossos de Palma, no?
I va coincidir...
Hi havia 3 personatges o 4 personatges, sí. Un de violència de gènere, un drogadicte, un altre... ara no me'n recordo fa tant d'anys. Però era un barrejat bastant interessant.
A mi em va impactar.
Clar, i l'altre era una persona normal i corrent que havia anat a un sopar d'empresa, havia begut un poquet després de sopar, i quan se n'anava cap a ser va tenir un accident amb un ferit, el van detendre, va donar positiu, i clar, una persona normal i corrent com qualsevol de nosaltres, que va a un sopar i potser se passa un poquet i va succeint, no? I trobar-se una persona entre com a tant normal dins aquesta situació va ser el
millor. Sí, sí. I va coincidir en el moment en què s'estrenava Celda 211.
Sí,
sí, i clar, mira tu, i fa anys que tenia sobre, ja m'hi fet, i mira que... En Mateu, vinga, ara tot no, Espanya ho sabrà.
Jo vaig fer una classe amb en Felip fa molt d'anys.
Va ser però, a glosador.
Sí, és escorxador, que vas fer un curset. Però justament jo vaig anar a la primera classe i el 100 demà me varen telefonar per anar a fer feina. Jo per veure,
no deies a Continente?
Hotels. No, hotels.
Ah, vaig, perquè sempre
era quan vaig començar a anar molt d'espectacle i vaig començar a fer hotels. I llavors me vaig llevar. I justament només vaig poder fer una classe. I tinc en escorat aquesta cosa, perquè tu saps, Marga, la meva improvisació és molt, perquè els meus espectacles són d'improvisació. Sí, sí. Però me falta, clar, aquesta cosa d'aprendre.
Que no li pot donar 4 classes.
Sí, sí, sí. I vaig quedar, t'ho juro que vaig quedar al socorat que dic, ai...
Tant en Pere Joan com en Toni han definit que és improvisació oral. És aquesta agilitat mental, però sobretot no se trata de concepte, és a dir, no se trata de saber moltes coses, ni se trata de saber ser, sinó de saber fer. És un procediment, i com a procediment se pot aprendre? Se trata de jugar amb les paraules. Si jo vull dir que me trobo molt bé aquí, no puc començar per això. Me trobo molt bé. Fixa't, en mallorquí, quan parlam en català, xerram en verso de 7 síl·labes, i en castellà de 8. Avui estic molt content, avui he vengut aquí, ja està. I això, si ho cantes, en qualsevol tonada, que els glosadors, una cosa que han fet molt bona, ha estat introduir tonades de romansos tradicionals a l'improvisació oral cantada, i a més improvisen també en dècima, que això ha estat meravellós, també introduir-ho. I si jo ho dic, no puc començar, ara me trobo molt bé aquí, no? Jo et diré, he fet un llarg camí i ha estat una gran conquesta, ara tots farem festa, perquè me trobo molt bé aquí. Clar, jo tot me va cap aquí. Jo, com que si me trobo malament, seria a l'enrevés. Ha estat un desastre. I
quan vas començar a glosar, quant d'any tenies? És que ara t'imagino de petitot fent gloses, no sé per què m'ho
Marga, en encara som molt petitet.
Però en cinc quinyots.
No, gaire, però vull dir... No, però som baixet. Però vull dir que això s'adú de dins.
He agafat un parell de declaracions que has fet a mitjans de comunicació i és que les vull llegir abans d'acabar perquè diu, Felip, que les gloses haurien d'estar en el currículum de les escoles.
Sí.
Que els nens que són bons glosadors són bons estudiants perquè saben reunir en una paraula una sèrie de conceptes.
Sí, senyor.
En la glosa es treballen aquests continguts curriculars, conceptes, procediments i valors com el respecte del torn de paraula.
Sí, sí, sí.
Dic que jo crec que amb aquests arguments...
Sí, sí.
Això, jo guanyaria amb el judici si anéssim això.
Sí, sí.
Són uns arguments...
Exactament, clar, clar. I jo, a les classes que faig, intento dur-ho a terme per treballar l'oralitat com la treballes, i amb això.
Clar.
Hem de respectar, perquè no val que jo te trepitgi a tu per dir un doi. Això ho faràs dues o tres vegades, però si aquí farà quatre diràs, ué, aquí he d'anar alerta, t'he de respectar. I llavors hem de jugar amb les paraules. Si jo dic, jo vull ser glosador, i vull que baixi, ara te faré una cançó i tu m'has d'escoltar, ho diré així de clar, jo vull ser glosador. Molt bé, jo vull ser glosador. Però si jo vull ser glosador i dic, jo tenc molta d'alegria i vull que baixi, jo tenc molta d'alegria i ara te donaré una pista, jo que som un gran artista, jo vull ser glosador. No, jo en tu hi glosaria. És a dir, la paraula, he de jugar amb la paraula, sí. Puc substantivitzar, adjectivar, fer vers, i això és una creativitat increïble. I el nen quan veu que pot fer aquesta passa, diu, jo també som capaç de fer-ho, perquè és una creativitat.
Felip, Pere, Joan i Toni, tenim una pregunta que sempre és un poc ridícula, la pregunta, però la feim.
Ara
diu, menges quan feis paella, si és que feu paella, o tombat, o el que sigui, glosau. Quan vos reuniu la família?
Sí.
A vegades
sí.
Quan t'han begut un poc, sí.
Sí. Home, sí. I arriba en Toni i fa el control del col·legi i aneu a ser fent la número 8.
La darrera vegada que mos vàrem asseure a taula plegats en Felip i jo, vàrem acabar glosant.
Bona senyal, Ida.
El que passa que no ens en recordem gaire perquè anem un poc contents i les paraules.
Tant de bo que tenim en Toni.
En Toni mos controla, sí.
Felip... Allò de gravar el mòbil, un moment netafon.
Felip Munà, Pere Joan Munà, Antoni Oliver, moltíssimes gràcies. Viu estar mai junts a una entrevista, tots tres?
No. Ha estat un veritable gos. Amb en Toni jo sí que hi havia coincidit.
Però tot tres junts no, que m'agrada fer...
Un programa interessantíssim que se deia Itaca. Itaca, quin programa més bo que feia. Televisió de Mallorca, no?
Sí.
No, avui la Mallorada. La Televisió de Mallorca i una Mallorca. Mira, he fet un poquet d'homenatge, de qualque manera.
Sí,
Felip,
jo, de fet, era la veu corporativa de Televisió de Mallorca, Ràdio Televisió de Mallorca.
És que tenies ànima encara.
Ostres.
Fixa't tu, però és mentida, una cosa que no va durar massa anys.
Jo que tu veu me sonava, muchacho.
Moltíssimes gràcies per haver estat a Noguera i Noguera. Gràcies.
Gràcies.
Perquè els meus pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no noto el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't! Un no repetirà. Sento que el cor ja no para de batallar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Escoltes Noguera i Noguera i Vetres Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Comença la jornada amb la darrera hora informativa. Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia. Entrevistes, repàs de premsa i un poc d'humor. Informatiu Matí. De dilluns a divendres a les 7 amb Olivia Navarro. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Des del cantó de Canostra,
que un agent de seguretat que estava vigilant això, i és que passa que...
Fins als orígens de la immigració.
El president de Gàmbia també deia que l'homosexualitat s'ha de combatre com els mosquits que porta la malària.
Amb humor.
Pareixia que Santa Bàrbara s'havia constipat.
No? Rigor.
La pelagia noctiluca, ja mos has parlat de la velella.
I filosofia.
Marx diu que la història de la humanitat és la història de la lluita de classes.
Feim alquímia de l'actualitat.
I ens enrampam en l'entusiasme, la cultura i la vida.
Si havia de tornar a obrir una llibreria, li tornaria a posar el mateix nom.
Els capvespres a IB3 Ràdio procuram que tot tingui sentit.
Amortitos!
O no?
De dilluns a divendres, de 3 a 6, múltiples, amb Cati Mollà.
Tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura.
Som en Carles Marquès i et convida a entrar cada vespre a Nura.
Nura, una proposta diària de Carles Marquès. De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Teníem un porquer, un pastor, i teníem de dos a tres missatges, que eren jornalers. I aquests missatges s'allogaven per anys. I jo vaig anar, que tenia 11 anys a la torre, i quan en vaig tenir 15, sabia que el contrabando, que allà se guanyava molt, i era una feina feixuga, però se guanyava molt.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio. A Pollença 101.1.
Escoltes Noguera i Noguera, IB3 Ràdio.
En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de...
Ai, quines cançons que mos posa el Mateu.
No t'agrada, meravellós.
Sí,
no.
Això és històric.
Històric, sí, històric.
Què és això que sentim, Mateu?
Això és Mamá Quiero Ser Artista, de Concha Velasco.
Ah, m'agrada, sí, està bé. M'agrada està... l'estribillo, la tornada.
Ella no canta malament, però. Bé.
No. Molt completa, aquesta dona.
Molt completa. Sí. Ella volia ser bailarina de ballet.
Ah.
Però no va
triu,
anar.
Canta, balla.
Fa
és que és com tu. Que tu també balla.
Sí, ai. Ja voldria jo fer una dècima, una centèsima part del que ella fa.
Però t'ha agradat el que té.
Sí, m'ha agradat molt, m'ha agradat perquè tu m'estimes, jo ho sé. Bé, no xerrarem de no, Concha Velasco, xerrarem d'en Paco Marçó. Eh?
En Paco Marçó, era somo.
Era somo, se va separar, en Paco Marçó ja és mort. Bé, aquesta anècdota, llavors, Marga, jo te demanaré oi, si a tu t'ha passat una cosa d'aquestes. Mira, jo te diré. De vegades els famosos se pensen que perquè les entrevista una periodista que està bona, que és guapa, això, tenen dret a... m'entens? Perquè són fets de ser famosos, ja tenen aquell dret de pernada, diguéssim.
Sí. Au,
bueno.
M'entens? Bé. En aquest cas, en Paco Marçó, el pobre, no va fer res. Però va ser periodista que se va ficar dins un embolic. Resulta que hi havia un paparazzi que arriba amb la seva parella, que era periodista, a un acte. En aquell acte esperaven un redactor que acompanyés en aquest paparazzi. Què va passar? Que el paparazzi se va posar... el paparazzi no, perdona. El redactor se va posar malalt. I el paparazzi, aprofitant de que se'l lota, era periodista, li va demanar men si podria suplir en aquell periodista i fer entre les entrevistes que pogués. Clar, aquesta lota no era periodista del corazón, diguéssim. Aleshores, no
era d'economia.
No sé de què era, exactament, perquè no ho diuen. Perquè no,
és un
no
bon problema, que si no saps de mi m'envien a fer coses del coi, no sabia què demanar.
I jo, si m'envien d'economia, tampoc. Dels coi no ho fes, si no sortiria, però vaja, encara m'ho interferia un pan més. Bé, clar, aquella lota pues, va amb una gravadora nerviosa i tot això i va i li diu en Paco Marçó. Diu, espera't, que ara he de trobar el que
va dir. Sí,
ara per tot el punt. Va dir, diu, soy, ho te diré en castellà, perquè estava en castellà. Diu, soy yo en esto y no sé qué preguntarle. Cuénteme algo, por favor.
Gran intervención.
Clar. Que no sé si, si era d'economia, no sé si l'economia era molt bona. Ara, com el corazón, era com el cul. Perquè ja t'he dit que era un desastre. Bé, li demano això. Clar, aquell home se va quedar mirant-lo. Feia poc que s'havia separat de na Concha Velasco i anava com un poc, sí, com arrostit. Bé,
remogut.
I ell li va dir, acostant-se a la gravadora, diu,
només se m'acorreix preguntar-te jo a tu el teu número de telèfon. Clar, els altres periodistes que varen sentir allò, se varen com a fuar per salvar aquella lota, perquè era amiga i era la lota d'aquell paparazzi. Aquella lota, quan va acabar aquella petita roda de premsa improvisada cap a en Paco Marçó, que era molt viu, quan va quedar tot sol, se'n va anar cap a aquella lota. I li diuen a aquella lota, aquesta lota li diu, pues ja està, no, és que no se me ocurre más que preguntar. I aquell home, que encara anava en sus 13, m'entens, li diu, bueno, diu, però és que se t'ha oblidat de contestar a mi pregunta. ¿Cuál es tu número de teléfono? Que ara li va dir...
Porti no mòbil.
I aquella lota se va parar, pies en polvorosa, se'n va anar i no...
Clar, pobre.
No s'ha tornat a dedicar pues, mai més al corazón.
Fa falta saber-me quines circumstàncies va passar això, perquè, clar, els periodistes de vegades te toca cobrir coses que no controles. Per exemple, si no has fet mai tribunals, t'envien a tribunals i te perds, sí, allà de dir.
I pot dir el culpable i no el va.
És complexa i lo del cop és... Pobre dona.
Bé, ara com que això és molt bo pescar, també. Ah, sí. Mel. La setmana passada van donar 5 curiositats de ses baies. I ara avui en donarem 5 més.
Entrem a la secció Mateu de la jungla.
Mateu de la jungla.
La jungla. Hauríem de posar una cosa d'aquestes, un so...
Mira, per el feidó, això que era una sintonia.
Una sintonia amb un so, una cosa d'aquestes terroristes.
Però ho ha fet molt bé, jo crec que ho poden clonar i repetir.
Poden buscar lo más vital.
Lo más de... Plátano Balú.
El libro de la selva.
Quina meravella.
Interessant
de los monos. Sí. Jo soy Jane, per favor.
Ja ho sabíem.
Ja seré en xita, idò. Vinga,
no. No és de nou, això. Vinga.
Bé, idò, vàrem fer 5 curiositats. Ara faré la sexta. Bé.
Ja s'ha emocionat.
Ai, quina emoció. No, és que això m'ha arribat a l'escola, ara. Ho entens? Ara li donaré un bé som sortir. Ara me dirà, perquè ho he volat jo.
Quin negoci.
No. Si una baia reina mort, les obreres reines... Crearan una nova reina, triant una larva jove. I sap que li donaran...
Són democràtiques, fan eleccions.
Sí, fan eleccions. I sap que... Exacte. I sap que... Com ha canviat la cosa? I sap que li donen perquè sigui una baia reina fèrtil?
Jo crec que sí que ho sé. Pot ser que sigui la jalea.
Jalea real. Exacte.
És a dir, la jalea real és el que li donen de menjar a la reina.
El que li donen a la larva perquè se converteixi en una reina i que pugui estar 5 o 6 anys criant.
Però llavors una vitamina perquè se llen prenen jalea real, mos convertim en reines.
Mai tan ben dit.
Bueno, has de prendre jalea real.
Jo encara som princesa, som mare viu. Bé, tu, mira, ses baies empleen el sol com a brúixola. Tu diràs, avui se pillaran unes hòsties que no sé què, perquè no hi ha sol, perquè plou. Però no és vera. Perquè quan està endigulat, empleen una còpia de seguretat. Que això no ha arribat
una
a clínic.
Una còpia de seguretat.
No ha arribat a clínic, però ho diu. Aquí s'informa, aquesta. I ne veien per llum polaritzada, utilitzant fotoreceptors especials per trobar el lloc del sol en el cel. Es dic, imagina't tu, el vespre no valen elles.
I se't veies de ben haver inventat com a mínim un Facebook o Google o totes aquestes coses que fan, fotoreceptores polaritzades.
O més coses. I no, i mira, són unes que se diuen intruses, perquè són les constructores més econòmiques de la naturalesa. Empleen la mínima quantitat de cera possible per fer les cel·les. No és vera. Les parets s'uneixen en un angle precís de 120 graus.
No t'ho dic.
Creant un hexàgon perfecte.
Hauria d'haver molta obra pública, hauria d'inspirar les serveis.
Haurien d'inspirar les serveis. No, perquè llavors demanarien comissions i coses d'aquestes, on t'ho està. Bé, les serveis poden reconèixer les cares. Això podria ajudar a millorar la tecnologia de reconeixement facial. Que ara mos posaran... Ja ho han posat, no us veurà?
Sí. Una
xona dins la xona. Una xona a l'Ajuntament.
Allò per deixar allò.
Exacte. Bé, el 1% de totes les baies de mitjancera edat, que deuen ser d'haver 20 dies, perquè només viuen...
Són baies de l'edat de merecer.
Exacte, de l'edat de merecer. Se converteixen en enterradores. O sigui, és un patró cerebral que tenen genètic un 1% només, però, que les obliga a eliminar les abelles mortes de la colmena. És a dir, que hi ha unes abelles, 1%, que hi ha una morta. Clar, els enduen.
Aquí ja genèticament estàs destinat. Però quan vivia una abella, no me'n record?
Una abella vivia, espera, perquè ara ho he de trobar.
Em sembla que era un parell d'anys.
Era un parell de setmanes.
No, espera. 5 o 6 setmanes.
5 o 6 setmanes.
Sí. I varen dir que només podien fer una doceava part d'una quaradeta de mel. Pobretes, eh?
Petitones. Sí. Avui m'ha perdut molt de cervells, sí. Hem de fer molta investigació, sí. Perquè sí. M'agrada molt. I Mateu de la jungla...
Ai, i no m'ha donat temps de demanar-te si t'ha passat alguna cosa amb això de Paco Marçó.
Amb Paco Marçó no m'ha passat mai.
No, amb Paco Marçó no, però amb qualcú. Això. Si t'havia fet alguna cosa.
Ho guardaré per les meves memòries.
Bueno.
Bona nau.
Jo te faré la dedicatària aquella.
La setmana que ve. Tornarem aquí mateix, a Noguera.
I Noguera.
Fins dimarts.
Adéu. As time goes by and when two lovers woo they still say I love you on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by, moonlight and love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate.